Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Cuba és a punt de quedar-se sense combustible com a conseqüència de l'embargament i les amenaces dels Estats Units d'imposar arancels a qui els subministri petroli. L'escassetat ja afecta el turisme, la principal font de divises de Cuba. Els aeroports internacionals s'han quedat sense querosè i les companyies aèries han començat a suspendre o reprogramar vols. Iberia i Air Europa han anunciat que en els vols directes de tornada hauran de fer escala a la República Dominicana per repostar. La russa Aeroflot també ha ajustat els horaris dels vols i ja no ven bitllets a curt termini. I les companyies del Canadà, el país que envia més turistes a l'illa, han reajustat també la freqüència i les rutes de vol i ofereixen cancel·lacions sense penalització. A més, també han començat a tancar hotels amb una ocupació baixa i els clients els han concentrat en d'altres establiments. La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, admet que el seu país ha deixat d'enviar cru a Cuba davant les amenaces de Donald Trump i que hi enviarà ajuda humanitària.
No se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo.
Segons dades oficials del govern cubà, l'any passat el PIB de l'illa es va contraure un 5% i des del 2020 un 15%. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Desconvoquen la vaga al sector ferroviari a canvi de més inversió en infraestructures, manteniment i personal. Els sindicats majoritaris i el Ministeri de Transports han tancat un acord per aturar la protesta que havia de durar fins dimecres. Aquest dilluns la vaga ha estat marcada per les cancel·lacions, els retards i l'incompliment dels serveis mínims.
El Ministeri d'Agricultura recupera la hipòtesi que el contacte amb carn contaminada estaria darrere de la brot de pesta porcina africana. Descarta que el virus que ha infectat una quarantena de porcs senglars hagi sortit del laboratori Cresa-Irta. El conseller Ordeig ho celebra, però fa una crida a la prudència i a continuar treballant per mantenir controlat el focus.
Carlos Mazón va demanar als seus escortes que el deixessin tot sol durant el dinar a El Ventorro. L'equip de seguretat de l'expresident valencià ha admès que la jutge que investiga la dana, que era davant la jutge que investiga la dana, que era una petició que ja havia fet altres vegades, però que, tot i així, els va estranyar. Els escortes també han concretat que Mazón va aparèixer al Palau de la Generalitat 20 minuts abans que s'enviés l'alert als mòbils.
La banda sonora de la sèrie One Piece s'ha pogut sentir aquest dilluns al Palau de la Música Catalana en format simfònic per primer cop a l'Estat. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha interpretat peces de la popular sèrie japonesa d'anime. Aquest dimarts s'han de desallotjar les més de 400 persones que viuen en tendes de campanya en un lateral del carrer número 2 de la Zona Franca. L'Ajuntament assegura que l'actuació s'ha de fer per motius de salubritat, perquè a la zona hi ha diverses plagues.
També diu que té censades totes les persones que viuen en aquest punt perquè fa temps que treballa amb aquest col·lectiu. Molts esperen regularitzar la seva situació amb l'anunci que ha fet el govern espanyol. En Mohamed té 22 anys i fa 6 mesos que viu en aquest carrer.
Yo despierto, yo voy a trabajar, a navegar, dinero, comer, por ropas. No tengo papeles para trabajar, pero yo busco trabajo.
Fins ara han estat atesos per l'equipament integral de la Zona Franca. Allà es poden dutxar, recollir roba o carregar el mòbil.
Esports. L'Espanyol acumula 6 jornades sense guanyar a la Lliga després de perdre per 4-1 al camp del Villarreal en el partit que ha tancat la jornada 23 a primera. Cabrera ha marcat el gol blanc i blau a les acaballes i Engonge ha debutat a la segona meitat.
Aquest dilluns ha començat el procés electoral al Barça amb la dimissió del president Joan Laporta i de la resta dels directius que es presentaran a la reelecció. Ara el president interí del Club Blaugrana és el fins ara vicepresident Rafael Juste.
Els Jocs Olímpics d'hivern de Molina de Milà, Cortina di Campezzo, s'ha confirmat que l'esquiadora nord-americana Lindsay Pond serà operada a les últimes hores a Treviso, té una fractura múltiple a la tíbia esquerra.
A la Lliga ACB de bàsquet, el Girona ha anunciat que Sander Hollanders deixa l'equip un cop s'ha confirmat el retorn a la competició de Maxi Fjellerup.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep Manel, Carme, esteu preparats?
Sí.
Quantes estacions de la xarxa Rodalies de Catalunya hi ha actualment en funcionament al territori català?
70.
70, Carme.
A mi m'agrada molt el 69, però no sé què faré. 69.
I per què t'agrada el 69, Carme?
No sé per què.
Carme,
digue'm.
Que a mi també m'agrada el 69, eh? El número de telèfon comença i acaba el 69.
Vinga, queda'm.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
És una secció nova, això, eh?
Porno en directe, està molt bé.
Amb Francesc Garriga. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Va, tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Ara hi tenim en Joan des de Vallcarca. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit, Marta. A veure.
Digues.
Jo en una ocasió vaig dir que es tenien que fer més respostes i no tantes preguntes, o, si no fan el mateix, però que si tothom fa preguntes i ningú respon, malament d'aigues, aquí aniran acumulant. Per cert, riu.
Sí, sí, no, perquè és anem acumulant i anem intentant a veure què podem contestar. Si no les fa la gent,
exacte,
busquem experts.
Per cert, que fa dies, o sigui, fa dies que m'adormo i no segueixo el programa. Però n'hi ha moltes de preguntes per respondre?
Sí, que n'hi ha encara, sí, i tant. Sí, sí.
Doncs perquè no ens ho dius, allò, les preguntes
sí,
del Pou.
Sí, que de tant en tant encara les dic. Ahir no, perquè no vam tenir temps, perquè va ser tot molt curt, però ara després en diré unes quantes més, sí, sí. I després avui en tenim de solucionades, també, preguntes contestades.
Però, mira, jo ara aquí en faré quatre, però de molt curtes.
A veure, digues.
A veure, la borrasca, per què li posen un nom de persona, en aquest cas Marta?
Sí, això és el que ens...
Sí, tot sí. Això, diguem, és que ho veieix. No li poden posar un número o... No sé, Marta, no, perquè no sigui Marta, cuidado.
No, que els hi van posant noms de persones, ara uns, no, ara uns altres, sí.
Després, el cel obert.
El cel obert
sí. És segon, pues, nosaltres si tenim una màquina de rentar, un armari per posar productes de la limpiesa i tot plegat. Mm. Com se diu en castellà? Cielo abierto.
Va, molt bé, a veure com es diu en castellà.
És que la cara me diu patio de luces, bueno, però jo, nosaltres no tenim un patio de luces, tenim un cel obert que ens hi cap just la màquina de rentar, l'armaria d'aquest que et dic, i després hi ha uns estenedors que, bueno, que pues, estén la roba i s'ha acabat el broquil, però vull dir que ell és petit. És de
doncs
patio, res.
A veure.
Després, perquè en dèiem rúbies a les antigues pessetes.
Rúbies, sí.
No vam ve això de les rúbies. I després, amb el programa de TV3, Eufòria, sempre fan la favorita o el favorit, cosa sempre allà amb un tron especial.
Sí.
Això de favorita s'ha ben dit en català.
Bona.
favorites, que a mi em sona tan castellà, favorita. Mm. O el favorit, si és un noi, serà favorit, esclar.
Molt bé, doncs quatre preguntes apuntades, vinga.
Vale, guapa.
Molt bé, adéu,
adéu
Joan,
bona nit.
Marta,
adéu, adéu, adéu.
En Jordi, des de Mallorca, bona nit.
Bona nit.
Des d'on, de Mallorca, puc saber-ho, no?
Sí, de Muda.
De Muda?
Sí.
Molt bé.
Mira, jo te volia fer una pregunta, bueno, una exposició sobre llengua, que ja la vaig fer fa molta d'estona, però no vaig tenir cap resposta. Mira, se tracta de quan hi ha un partit, per exemple, un partit de futbol, qualsevol esport, té una primera part, un descans i una segona part. I ara fa uns anys, no molts, que tots els periodistes, inclosos de Catalunya Ràdio, anomen la primera part, la mitja part i la segona part. I tu dius, la mitja part ve després de la primera part i van de la segona? No, per què s'ha perdut el terme de descans? Primera part, descans i segona part. Això és una exposició, almenys si qualcú no sigui tan ignorant com jo, no pot dir... Per què ha passat això? Per què passa això?
Sí, hem perdut el descans en favor de la mitja part, és això?
Sí, i la mitja part és una incongruència que vengui després de la primera. Però sí. És el mig partit, en tot cas.
Sí, sí.
No és la mitja part. Una altra cosa, el Palau de la Música Catalana, que jo l'he visitat algunes vegades, se fa música de tota casta. Tota casta de música se fa allà, molt bé i perfecte, però no seria millor que se digués el Palau Català de la Música que no el Palau de la Música Catalana, perquè no tota la música és catalana.
No, que està clar.
I no sé qui li va posar aquest nom, suposo que una persona més entesa que jo també, i el trob d'estar incorrecte, perquè quan diu la música catalana es clau tota l'altra. Menys que si fos Palau Català de la Música, l'inclou a tota.
Clar, tota la música, no només la música catalana, que no és veritat. Tens exacte, tota la raó, exacte. Jordi.
No és el Palau de la Música Catalana. I una tercera cosa, que això ja és una mica més... abans, també, quan hi havia un establiment que treien els cabells en els homes, era una barberia, no em portava a dir que era d'homes, perquè ja se sabia que una barberia era d'homes i una perruqueria era de dones. Mm. I ara, i per tant, un sexe anava a la barberia i l'altre sexe anava a la perruqueria. Ara que les perruqueries tenen els cabells d'homes i dones, se li diu una bisex. Un establiment, una perruqueria bisex. Quan hi van, no, ara diuen una perruqueria unisex.
Ah, anava a dir unisex, anava a dir. No, bisex, això no ho he sentit. Unisex, no, sí, perruqueria no. Unisex, per tothom, sí.
Unisex, per tothom, no? Per quin dels dos?
Clar, unisex. Clar, perquè uni no, ha de ser un de sol. Clar, tens raó. Sí, sí, és una altra incongruència de llengua, sí.
Això hauria de ser bisex, perruqueria bisex, que anem homes i dones.
Ja.
I menys si qualcú es pot donar una explicació lingüística d'aquestes
sí,
coses.
Sí, perquè es diu això. Molt bé. Doncs apuntat queda, Jordi, a veure què ens diuen. Moltíssimes gràcies.
Enhorabona pel programa, que t'escoltem cada vespre.
Doncs mira, doncs una abraçada cap a Mallorca. Moltes gràcies, molt Jordi. Vinga, adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu. En Joan abans ens demanava, encara queden preguntes sense resposta? Ui, que en queden de preguntes sense resposta. I cada dia anem recordant algunes de diferents per no fer-nos pesats cada dia les mateixes. Per tant, vaig a dir-ne unes quantes perquè en penseu una mica i si voleu avui o demà començar a contestar-les via telèfon directe 93207474, via WhatsApp 667-220-148. Per exemple, la Laura des de Badia del Vallès ens deia: si estàs allotjada en un hotel d'alta muntanya i queda incomunicat per una gran nevada, què passa? Has de pagar més d'estada d'allotjament o ja ho tenen previst en casos com aquest? En Josep, des del Pargüell, deia: quan era petit trobàvem crancs i tallarines a la platja, però ara ja no. I ell demana per què passa això, per què ara ja no se'n troben. En Miquel, des de Sabadell, vol saber què és la serotonina i com afecta les emocions. Los Valdes de Planoles. Volia saber què se n'ha fet d'un grup de música que es deien 091, ens va dir que eren de Granada, i que no sap si encara estan o no en actiu. La Rosalia volia saber quin dia emetran per televisió el documental que ha fet la Sílvia Munt sobre Mercè Rodoreda. I en Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, diu: si cau un llamp o un cable d'electricitat en un llac o en un riu i algú s'hi està banyant, a quina distància ha d'estar per electrocutar-se? O per evitar ser electrocutat en aquest cas? Volia saber aquesta pregunta específica. Doncs va, que ara és un quart de dues de la matinada i ens truca la Mari Carme des de Belianes. Bona nit.
Bona nit.
Què tal, Mari Carme?
Bueno, ja li he dit que li he demanat a aquella noia si ens podria donar el cognom de la Rapsoda, bueno, de la senyora que va fer aquella poesia el dia 3, que és molt bonica i molt tendre, la nina d'ella.
Ah, aquell, sí, que ho vam llegir, sí. Que ens ho va deixar per un missatge de WhatsApp, no? Sí.
Ah, això mateix, sí. I perquè fem un dia un recital de poesies, que més o menys és al rededor del Dia Mundial de la Poesia, i segurament que la recitarà alguna persona, perquè les recitades som la gent de Belianes, vull dir, no anem a buscar d'alguns.
Clar, molt bé fet.
Des de petits fins a més grans, a vegades hi ha nens de 6 anys com n'hi ha una senyora de 90.
Veus que bé? Doncs està bé compartir aquest moment amb poesia per totes les edats. Està molt bé, Maria Carme.
I aquest any hem posat pel lema La bellesa, amb ve baixa.
I doncs aquesta és ideal, aquesta poesia.
Aquesta és ideal, és que és molt bonica.
És molt bonica, sí senyora.
Sí. Bueno, però després també demanava una altra pregunta.
Digues.
Dic, l'oli taque.
Sí.
La sosa càustica creme. I posa aigua, i remene, i surt el sabó. Quina combinació química és tot això, que després renta la roba i suavitza la roba.
A veure, perquè aquesta és de nota, aquesta pregunta, eh? Quina combinació química hi ha entre l'oli
que taque,
i la soja?
La soja, que es creme, que li cau una mica de soja, sí, a la massa, i manà. I l'aigua.
Mhm. Molt bé, això ha de ser un químic que ens ho respongui, perquè si no...
Sí, ha de ser un químic.
Molt bé.
Però es converteix tot al revés del que és abans.
Del que és abans, sí. Quan s'ajunta és un sabó que neteja la roba. I per separat, sí, doncs fa coses per absolutament diferents. Clar. Molt bé, sí. Molt bona aquesta pregunta, Mari Carme. A veure si algú ens respon. Moltíssimes gràcies.
A vostès, i bona nit a tots els ignorants.
Bona nit, adéu-siau. Va, que arriba el moment de conèixer una mica més a fons aquesta parella de la tercera generació a qui dediquem aquest mes, doncs, cada nit de dilluns a dimarts.
Tercera generació.
Què s'han de dir una àvia de 80 anys i la seva neta de 20? L'Anna Maria i l'Anna són de Granollers, on han viscut tota la vida. L'àvia va ser mestra durant més de 20 anys i la neta estudia a la universitat la carrera d'Administració i Direcció d'Empreses Tecnològiques. L'àvia, l'Anna Maria, va poder estudiar magisteri a Girona, una cosa que, sent de Granollers, va ser excepcional en aquella època.
A veure, estudiar magisteri era molt fàcil anar a Barcelona, però també és veritat que jo tenia un germà gran. El germà gran de dos anys més, que anava a la universitat. Clar, era el moment que a la central estava molt remogut tot. I aquí va entrar el patiment de la meva mare. Aleshores es va, per uns familiars que tenien, que estaven a Barcelona i també a Girona, va ser on varen dir que es podia fer magisteri a Girona, i precisament perquè era una ciutat petita, es feia molt ben feta. I aleshores va ser aquí... Esclar, anar a Girona, què representava? Estar, doncs, en un col·legi major, estar interna, diríem, els 3 anys, els 3 cursos que va durar. I no estar a casa, és evidentment, això va ser així. Aleshores, doncs, van ser, doncs, els 16, 17, 18, 19 anys, els 3 anys que va durar magisteri. Un magisteri que, per cert, va ser molt modern, molt innovador, i que he agraït sempre de fer-ho a Girona, tot i que vaig passar molt fred.
Vas passar molt fred.
Molt fred. Allà sí que hi havia caramels de gel, cada dia.
I no et vas enyorar, tenint en compte 16, 17 anys, que no tothom se n'anava de casa tan jovenet?
No ho sé, es veu que segurament ells em venien a veure la mare cada setmana o cada 15 dies. Jo no, jo aquí baixava per... diríem per quan tocava, però si no, home, sí. Però teníem que estudiar molt, també és cert. I bé, també fas companyes, també hi havia companyes que eren d'Olot, de Banyoles, dels pobles de Girona, també estaven allà i algunes també estudiaven magisteri. Per tant, vol dir que també tenia companyes que sortíem doncs, del Col·legi Major i anàvem a Ruy de Mado, a l'Escola de Magisteri.
L'Anna va i ve cada dia de Granollers a Barcelona, però l'Erasmus se l'ha buscat una miqueta més lluny.
Jo sé que suposarà un abans i un després, però vaig a Seul a estudiar a una universitat d'allà que té conveni amb la meva universitat. I sempre m'ha interessat això, la cultura asiàtica. De fet, totes les meves opcions eren Xina, Japó o Seul. I qualsevol que em toqués m'anava a agradar segur.
Què esperes aprendre en aquesta estada a Corea que no aprendries si continuessis quedant aquí a Barcelona?
Home, doncs jo vull veure una mica la cultura empresarial d'allà. Això sí que m'interessaria. També estem parlant d'una altra... També em vull espavilar jo com a persona. I aquí estic acostumada, per exemple, a fer servir a... anar caminant als llocs, a ser tot, però als transports públics. Però també vull sortir de la meva zona de confort i veure com seria capaç jo d'adaptar-me ja en un altre àmbit.
També estaràs en una residència, en aquest cas, com va passar la teva àvia, però a Girona, i tu, en aquest cas, a Corea?
Sí, estaré en una residència amb tot de gent internacional, que això també m'ajudarà també, perquè no seré jo l'única que estigui en la mateixa situació.
I te'n vas d'aquí amb alguna altra amiga o te n'has anat sola?
Pues mira, és curiós perquè justament vam ser jo i una amiga del meu grup de la universitat que vam posar dues opcions a Seul i just ens va tocar a mi una i a ella l'altra. Llavors vam coincidir, però realment jo no anava amb la mentalitat d'anar amb una amiga. Va ser per causalitat, ella li va tocar una opció i a mi l'altra.
I a Corea, sempre, eh?
A Corea, sí, a Seul. A diferents universitats, però dintre del que cap, també, a vegades, tu pots veure d'una manera que, vale, vas amb una amiga, tens un recolzament, i sé que qualsevol cosa que em passi ella m'entendrà. I això també m'està tranquil·la, perquè al final convivim sempre a la universitat i tot, i sabem com som cada una, i ens entenem.
I és que aquesta estada a Corea no només li anirà bé per al seu futur laboral, l'Anna també vol viure l'experiència i s'hi llença de cap.
Tiro a la piscina, perquè és veritat que he fet algun intercanvi a Anglaterra, però durant unes 3 setmanes, o a Irlanda, però molt poc temps, la veritat, fora de casa. Però jo també crec que avui en dia, en comparació amb la meva àvia, és veritat que és molt més normal anar-se'n fora, com hi ha gent des de quart d'ESO, primer de batxillerat, que el fan fora, llavors està més ben vist que anteriorment. I ara doncs, m'ha sortit aquesta oportunitat, i és cert que serà un semestre, però jo crec que serà un semestre intens, 6 mesos complets, fora de casa.
I en anglès, suposo, tot?
Sí, en anglès. De fet, la carrera ja és en anglès, però també allà a veure com va l'anglès.
Com el portes per entendre totes les assignatures?
Bé, sí, bé, perquè l'estic cursant aquí també, però no crec que tingui ningú problema.
I com veu l'àvia que l'Anna, amb 20 anys, se'n vagi 6 mesos a estudiar a Seul?
La seva mare va estar a Portsmouth, a Anglaterra, i l'altra filla va estar a Tòquio. Ella va estar tot un any fent l'últim de carrera de filologia anglesa, el va fer a la Universitat Santa Sofia de Tòquio. O sigui que totes dues han anat fora.
Per tant, veus amb molt bons ulls.
Perfecte.
Que l'Anna se'n vagi a Corea. Què et sembla aquesta experiència?
Home, si la meva ja se'n va anar a Tòquio, una mica més amunt. Molt bé, i l'encoratjo, molt bé, fantàstic. Una cultura, una forma de treballar intensa, que coneixem molt l'estil japonès, però el subcoreà també és molt dur i ells treballen moltíssim. I, com ha dit ella, una altra cultura empresarial, però també una altra cultura de fer, de tot, de tractar tot, qualsevol tema domèstic, normal, de carrer, tots els mitjans de comunicació que hi hagin, i un lloc capdavanter amb telecomunicacions i amb totes les noves tecnologies, que és el que ella farà.
L'Anna Maria considera que Corea del Sud formarà part del creixement personal de la seva neta.
Però ara ella ha de fer el seu camí allà i la seva ruta, i trobo que és molt bo aquest parèntesis que farà d'aquesta, com deia, aquesta zona de confort, crear-se la seva i crear-se els seus viatges amb les seves amigues, amb les colles que faci allà, i no crec que sigui el moment en què tinguem que anar allà, el papa, la mama, l'àvia... No. Jo crec que ella creixerà molt, ha de créixer allà.
Tres minuts i arribarem a 2:15 de la matinada, al 9-3-2-0-7-4-7-4, que no para, com sempre, com ha de ser en aquest programa, que és la nit dels ignorants. I ara ens truca en Lluís des de Manresa. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal, Lluís? Com estàs?
Què hi ha? Anem fent, gràcies. I vosaltres?
També, també, també.
Que esteu en plena forma, perfecta. Us escolto des d'en Cuní, germà.
Mare meva.
Sí, mare de Déu, que gran, sí.
Que grans que ens hem fet tots plegats.
Sí, senyora. Bueno, volia exposar una cosa sobre els trens, el transport de trens, vaja, en general. Mm. I el meu pes en per totes les persones dels morts de tots els temps, eh? I era el següent.
Digues.
Fa molts anys, als anys 90, hi havia un programa que es deia Més enllà del 2000.
I tant.
Molta gent, que sí?
Sí,
recordem molta
tant.
Gent. Mm. Genial. I penses, han passat uns quants anys i molts dels invents que ja eren reals de llavors, com ara ho diré, sobre els trens que l'eviten, que no toquen a la via, que és per això dels imants, dos imants del mateix signe, que es repeleixen. Aquesta seria com el tret de sortida, sí? I deien que era impossible, entre cometes, de que se sortissin, de que poguessin sortir-se de la via, sí? I nosaltres, a Europa i pràcticament tot el món, hem insistit en els trens d'alta velocitat, que encara, des dels anys 90, que el Japó ja tenien aquest tren, perquè això està filmat i es pot veure en qualsevol documental, o anar allà al Japó, jo què sé. I dic, com és que encara insistiu a fer aquests trens que poden descarriar en qualsevol moment, fins els de proximitat?
Sí, els de proximitat, sí.
Jo m'ho pregunto, això, tornar a gastar aquesta morterada increïble, perquè no comencem ja a fer trams, que això fa segles que ja se sap, d'aquests trens que l'eviten, que tens informació, ho has dit segur, inclús poder ja has pujat i tot.
I tant, és que altres països que hi són, efectivament, sí.
Sí, sí. És això. Jo, és una pregunta que llenço l'aire, aviam, si és que hi ha alguns contres que jo, ignorant, sóc un mes, que no entengui si realment és així, que és molt difícil de que descarrilin, de que, no sé, de que si és realment més segur aquests, que no s'hagi posat en pràctica quan, més enllà del 2000, aquell programa, al Japó ho ensenyaven,
ja
que jo vaig flipar aquell moment, com molta gent.
Sí.
I bueno, pues,
bona reflexió, a veure si algú ens l'acaba de construir. Sí,
hasta deien que farien com uns tubs de metraquilat, no sé, algun rotllo d'aquest, que dius que ja no, a més de l'evitar, que no poguessin sortir del lloc,
sí,
el que fallés la part d'imant.
Ara hauríem de fer un programa que estigués més enllà del 3.000, a veure què trobaríem.
Jo sí que m'aniré al 3.000, jo, aviat. Ostres.
Ai, mare. Bueno, molt bé, Lluís. Doncs gràcies.
Encantat.
Igualment,
encantat,
Fins un altre dia.
Fins un altre dia,
que
gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu-siau,
bona nit. Bona nit, bona nit.
A punt d'arribar a 2:15 de la matinada, va, que l'Aina té un... No sé, està pesada avui l'Aina, està pesada.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. El sanchismo se acaba.
Després dels resultats electorals a Aragó i Extremadura, com queda l'escenari polític espanyol?
Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Que, per cert, divendres, que és el Dia Mundial de la Ràdio, i en aquesta casa hi ha programació especial des de les 8 del matí fins a les tantes de la nit, amb tots anant amunt i avall, servidora de vostè serà a Tarragona. A Tarragona, amb un horari de dia, farem el programa normal, a la nit, però després, a les 12 del migdia, de 12 a 2, servidora de vostè serà a Tarragona, on passaran moltes coses. Heu de prendre nota d'on va tothom i on... Si voleu venir, doncs, com sempre, és tot obert perquè la gent no pugui disfrutar, perquè hi ha actuacions, hi ha entrevistes, hi ha moltes coses que anirem desvetllant poquet a poquet. Però que sapigueu que una part de la nit dels ignorants serem divendres a Tarragona a partir de les 12 del migdia. Va, que deia que l'Aina està pesada, per què? Com cada nit de dilluns a dimarts, ella vol repassar els millors moments de la setmana anterior i aquesta setmana és propagar que no entro. Doncs va, Aina, bona nit.
Bona nit, Marta. La setmana passada va començar de manera dura, amb testimonis d'oients que havien patit robatoris.
El divendres, al migdia, vaig posar el bolso, mira, el vaig posar darrere la cadira. Doncs mira, me'l van robar. Mira que no s'ha de fer, però vaig fer-ho. I, bueno, jo em vaig estabalar perquè portava documentació, i portava cèntims, i portava... El que porto una dona. Vaig anar a fer la denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'aquí a Granollers. La meva sorpresa va ser que a les 5 de la tarda em truquen els Mossos que tenia el bolso. I tot.
Jo anava a Barcelona, vam anar amb unes amigues, anàvem amb el metro i pujàvem per les escales aquestes mecàniques. Jo portava una motxilla amb una cremallera que no es veia, la cremallera no es veia, pugen tota una colla que vam sentir que pujaven corrents, i una em dona un cop i dic, alça. I la meva amiga diu, Montse, en tens el moneder? Dic, aquí, faig així, miro el bolso, cremallera oberta...
I ja no hi havia el moneder.
A 50 metres de casa em van robar la cadena i medalla d'ell, que era d'or, una jota de brillants d'or, una raqueta de tennis, perquè jo havia jugat a tennis, d'or també. Va venir un per darrere, se m'arrenca tot, es planta i marxa.
I ja me'n vaig a la caixa, trec tota la compra i li dic al meu marit, que sempre portava ell, dic, carinyo, dona'm el moradero, i em dona el moradero. Amb aquestes que la noia de la caixa me va donar la llet. I jo què faig? Deixo el moradero a davant meu, a davant. I li dic, què et dec? Faig així, ja no tenia moradero.
Fins i tot robatoris a Montserrat, on la glòria divina no fa tirar enrere els malignes.
Me la varen robar, la banderola, o digue-li com vulguis, la mariconera, o com vulguis,
sí.
A Montserrat, quan van anar al bufet lliure aquell que hi ha, però sí. A sota el monestir, no aquell sí. Nou que han fet ara. Dic, aneu vosaltres, mentrestant jo ja guardaré la taula, me sentaré aquí. Vaig penjar, on no es té que fer mai.
Sí.
Penjada. Però és, o sigui, me la varen robar, estant jo sentat, eh? Cuidado, eh? Marta, tindeu macabassos, que l'anima el corazón no tiene que darle cuerda, es automa. I
Però els robatoris no van ser els únics protagonistes de la setmana. El marcapassos també va generar conversa. Tot començava arran d'una pregunta del Rafa que feia nits que esperava resposta. Volia saber si, en relació a la valisa B16, hi ha algun problema amb les persones que porten marcapassos. La Dolors, des de Banyoles, donava resposta.
Precisament avui hem anat a Can Ruti perquè el meu marit des de fa 25 anys té el Parkinson i porta un neuroestimulador implantat, i he parlat amb la metgessa pensant en aquesta pregunta, dient, ell no porta el cotxe, evidentment, ja fa molts anys, però si portés cotxe podria manipular la valisa? Diu, no, no és recomanable. Llavors jo li he dit, així la gent que porta marcapassos tampoc. Diu, no. Diu, s'està estudiant, els enginyers ho estan estudiant, però de moment nosaltres no ho aconsellem.
Però això no era l'únic que comentava la Dolors. També avisava del risc de les cuines d'inducció.
Que això també és molt important per a la gent que vulguin canviar una cuina, per exemple, una placa de vitro, i no sàpiga si agafar una vitro o un, com se'n diu, una d'inducció.
Sí.
Fa uns 8 anys, quan nosaltres hi vam canviar, bé, vam haver de canviar la cuina, vam anar amb el noi aquest de les cuines d'aquí amb molta confiança, i li vam dir que ens aconsellés quin una i quin altre. Diu, mira, totes poden anar bé. Ara, si algú de la família porta marcapassos, no agafeu inducció, perquè jo vaig haver de canviar la cuina d'una senyora que portava marcapassos.
A todo lo camionero le dedico mi canción.
Una de les moltes coses que hem après aquesta setmana passada al programa ha estat per què els camions porten l'adhesiu a angles morts. Preguntava l'Albert en ruta i responia al Jordi, també en ruta, que és camioner.
En els camions llargs o trailers porten una etiqueta darrere i a vegades als costats que posa angles morts. Per mi és català, però ho porten trailers que són d'arreu d'Europa. Quin idioma és?
Això és una normativa francesa que tots els camions que trepitgen l'estat francès han de portar aquests adhesius en els dos costats i al darrere del camion, perquè bueno, va ser una normativa que van treure, i tots els camions, vagin on te l'hagin, que trepitgin França, han de portar aquests adhesius. I per això posa atención, perquè és en francès. Jo, per exemple, que no vaig a França, jo no l'haig de portar. Però si ara tinguis un viatge per pillar, els has de posar.
I de camions a floretes. No parlem de les que floriran quan arribi la primavera, sinó de les moltes que li tireu a la Marta Romagosa.
Hem de donar moltes gràcies al teu pare i a la teva mare per haver tingut una filla tan maca.
Te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
Jo era per agrair-vos que continueu fent aquest programa, perquè m'agrada molt i ho fas molt i molt bé, molt. Molt.
Estàs a l'altura o a l'alçada, però, nena, fas estupendament bé.
Per la teva empatia, també moltes gràcies.
Moltes felicitats, perquè ets magnífica i portes el programa d'una manera excel·lent.
Felicitar-te pel teu programa.
Jo no paren, jo també m'hi sumo, eh?
En tants elogis que et fan, un dia no sortiràs per la porta.
Ja, noi, jo ja procuro fer una neteja cada dia, eh?, d'esperit, però de moment, ai, de moment no, surto, eh?
Ja va bé, home, ja va bé.
De moment surt per la porta, diu la Marta. Per pocs dies, perquè davant d'aquesta allau he trucat a l'Helena Puigguitar, la nostra psicòloga de guàrdia. Helena, bona nit.
Bona nit.
Molts oients tiren floretes a la Marta. Quin consell li donaries per saber-ho portar, per mantenir els peus a terra?
El primer que faria és felicitar-la, perquè segur que s'ho té ben merescut. Però quan rebem tants aquestes felicitacions, aquests elogis, hem de tenir molt clar, hem de connectar molt amb l'autoestima i saber què és l'autoestima, que n'hem parlat al programa, que és aquell sentir-te capaç i sentir-te mereixedor de les coses. Veus com la part dels elogis i el mereixement. I això està molt bé. Però l'autoestima hem de tenir molt clar que ha d'estar construïda des de dins de cadascú. És a dir, jo tinc una bona autoestima perquè sóc una bona persona, perquè m'esforço amb les coses que em costen, perquè em poso en situacions incòmodes per progressar, perquè faig aquells petits passos, perquè tinc petites disciplines. I, en canvi, hi ha gent que té l'autoestima alta perquè té constantment aquests elogis des de la part externa, no? De que bo que ets, que bé que ho fas. I això ens fa molt vulnerables, perquè aleshores, si el rebem, estem molt bé, i si no rebem constantment aquesta acceptació des de fora, doncs tot trontolla. Llavors, el consell és sempre tenir molt clar que l'autoestima ha d'estar alimentada d'aquelles petites coses que fem nosaltres i que el que ve de fora siguin regalets, que a més, clar que sí, ens els mereixem.
I tant, la Marta se'ls mereix tots. Gràcies, Helena, per atendre la trucada del programa.
Gràcies a vosaltres.
Acabem el resum, com sempre, recuperant una pregunta que espera resposta. Ens la feia el Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona.
Pregunto a veure si existeixen encara locals o bars que s'han anomenat after hours.
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
Jo aquesta no la sé respondre, si encara hi ha after hours, que ja no tinc edat d'anar a after hours. Bueno, a veure, si potser sí que tinc edat, perquè sortint del programa podríem anar a un after hours directament i aguantaria, Igual que vosaltres dos, Aina i Oriol. Gràcies per fer-me aquesta entrevista a l'Helena Puigguitar i per donar-me tots aquests consells. Jo em construeixo l'autoestima des de dins, que sóc una bona persona. Res, que ens queden encara preguntes contestades i ens queda, si voleu trucar, podeu trucar encara, 93-201-7474. Però ens queden preguntes contestades i ens queda el conte abans d'anar a dormir.
Lasciatemi cantare.
La nit dels ignorants.
Con la guitarra in mano.
Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
Sono un italiano.
A mi, la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades ja truca a persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo de una bandera que estava, no sé què ha dit, La bandera està fent algo.
Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
Ah, vale, no entenc. Jo no sabia com escriure. Dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, com és, què és esparrac? Perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, de l'esparrac. Jo pensava que era bandera d'esparrac. Dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya, i posa el símbol de l'esparrac creuat com un pirata, i dic, va bé, si és bene, no?
Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Un italiano vero.
Ciao, bona nit.
Ciao, bona nit. Va, cobrim el capítol de respostes. Va, fa un mes just ara, el 9 de gener, en Joan ens trucava des de Llinars del Vallès per fer aquesta pregunta sobre el programa Fanzone.
Me gustaría saber, si alguien me lo puede decir, algún oyente, el correo electrónico del programa nuevo que han hecho hoy en TV3, del Gerard...
Romero.
Exacto.
El Fanzone.
El Fanzone, exacto.
Que l'has vist o no avui?
Sí, sí que l'he vist.
I què tal?
Sí, sí.
Que, clar, és el primer dia.
Sí, m'ha agradat.
Sí?
M'ha agradat molt.
Molt bé, doncs Joan, para bé l'orella, perquè el mateix Gerard Romero t'envia aquest missatge.
Joan, moltes gràcies, molt agraït que li agradi tant el Fanzone, que el fem entretenir una miqueta els dijous a la nit i tant de bo per molts anys més. Així que molt agraïts, de veritat, moltes gràcies per acompanyar-nos i a veure si algun dia s'anima i ens va veure allà a Molins de Rei, que el porti la família, que em faria molta il·lusió veure-la de públic allà al teatre. Un petó, bona nit.
Doncs mira, moltes gràcies, Gerard, per anar de públic al programa. S'ha d'entrar a la pàgina web atomicbeatbeat.com radio.media/públic per poder inscriure's i anar-hi. I també donem resposta a una altra pregunta, perquè fa unes nits en Josep Lluís des d'Horta demanava què vol dir estirabot. Doncs bé, des d'Optimot, el Servei de Consultes Lingüístiques del Departament de Política Lingüística de la Generalitat, ens expliquen que estirabot té el significat de dita, sortida, incongruent, que no ve al cas. Va, que ve al cas la darrera trucada del programa abans del nostre conte, que és la Fina, des de Nou Barris a Barcelona. Bona nit, Fina.
Bona nit, telegràficament, i ara m'he acordat on podria trobar el tramussos. El tramussos secs, eh?
Tramussos secs. El tramuces, no es diuen en castellà? Tramussos, sí, sí,
sí. El tramuces. Tenen una propietat medicinal importantíssima.
Ah, sí?
Que, com hi brevedat, pues no, ja la diria otro dia, importantíssima, i no s'encuentran. I ara me acordo, me pide la ina brevedat. Bueno, mire, otra cosa. Tengo un libro de relatos, un pequeño relato, que si usted me permite, se lo podría mandar y para estos noches, para dormir, para cuando es dormir. Es
para abans d'anar a dormir. Sí, el pots enviar, sí, perquè no sé quan, al voltant de Sant Jordi, abans o després, sí, de Sant Jordi, sí. La intenció és demanar que, si els oients ens voleu enviar relats, poder dedicar, sí, una setmana als relats dels oients de la nit dels
ignorants. Bueno, yo tengo un libro de relatos cortos y, bueno, yo se lo mandaré cuando usted me diga.
Quan vulgui, Fina, quan vulgui, perquè tot això ho hem de preparar amb temps. Per tant, mira,
vale,
ja aprofito per dir-ho.
Échelo un vistazo y se lo mandaré enseguida. Y finalmente, ¿puede poner una ráfaga de un tema rockero que me gusta mucho, que bailábamos aquí en la sala bikini? Grand River, de la crisis que de vuelta reviva, que me eleva el espíritu. ¿Vale?
A veure, un moment. Bueno, torna del nom, perquè ha anat tan ràpida, Fina, que no...
respeto, Aina. Criden, escribe el Walter Revival, Grand River, Río Verde. Me recuerda a la sala bikini y es un pellizco de juventud que bailábamos allí, pero es que me gusta mucho a mí el rock.
Ja ho veig.
Disculpe.
És això, ja? Mira-los. Aquest, tenim un tècnic que no ens el mereixem. Fina,
exacto,
ja ho tens. Gràcies, bona nit.
A usted. Saludos a una oyente de aquí, ¿eh?
Molt bé.
De Figueres a doña Montserrat. Vinga. Que és un honor hablar con ella. Gràcies.
Conta per anar a dormir.
Aquesta setmana, els relats per anar a dormir són del llibre Aixecar-se de taula, el segon recull de relats de la Caterina Pérez, que és una autora de Sant Cugat del Vallès, publicada per Godall Edicions. Avui, de fet, hauríem de dir els contes per anar a dormir, perquè us en llegiré dos. Són molt curtets, són contes tendres. El primer porta per títol Un nen i el segon Dues cases. Els van posar enrotllant al pati, amb les cames encreuades sobre la grava i les motxilles a la falda. Les pedres sonaven sota els seus cossos de 4 anys, neguitosos. La mestra es va seure a una cadireta entre una nena que tenia l'esquena tan recta com una ballarina i una altra que es forgava el nas. La mestra li va apartar la mà, suaument, un gest mecànic i senzill que va fer entendre a l'Adela de què anava allò de l'escola. Alçant la veu i movent els braços com un molinet de vent de coloraines, la mestra els va dir hola i els va explicar que era un dia important, que ja eren grans, que eren la classe dels cargols, i va insistir que anar a l'escola era tan i tan divertit. Jo em dic Margarida, va somriure. Si necessiteu alguna cosa, heu d'alçar el braç. Després d'aquella declaració d'intencions, els va demanar que, sense moure's de la rotllana, diguessin el seu nom alt i clar, un per un, i en ordre. Va insistir com si cantés una cançó. I llavors, l'Adela el va veure. A l'altra banda de la rotllana, un nen que no era ni com el seu germà ni com el veí de la casa del davant, un nen que no s'assemblava a cap dels fills dels amics dels seus pares, un nen que va dir el seu nom curt com de guerrer viking, duia una dessuadora vermella i uns pantalons texans plens d'esgarrinxades i llànties als genolls, tenia els cabells ben rossos, una mica llargs, i allà, per primer cop i de manera inesperada, l'Adela hi va embolicar una idea de posteritat. «Qui serà el teu nòvio?», li va demanar la Maia a cau d'orella. La Maia i l'Adela es coneixien de l'escola Bressol. Havien ballat juntes a l'espectacle de fi de curs, vestides amb samarreta Imperi i faldilletes de paper Pinocho. Això els donava certa confiança i estima. «Ell!», va xiu-xiuejar embadalida. Ja els havia dit la Margarida que eren grans. I ser grans volia dir acollir les possibilitats futures. I aquella possibilitat futura en concret es va convertir en el seu secret més ben guardat. A l'hora del pati, en lloc de portar aigua amb la boca per fer pastetes al sorral, que és el que més li agradava, l'Adela jugava amb ell i la seva colla. Menjar formigues, xutar una pilota o llançar-se a terra pel cap no tenia cap atractiu per ella, però en aquests casos, ja se sap, l'objectiu ocult passa per sobre de l'interès genuí. A les nits, a l'Adela sempre li costava agafar el son i panxa en l'aire, dedicava una bona estona a repassar les seves dèries i preocupacions. Enumerava els cromos que li faltaven de la col·lecció d'Artacan. Comptava amb angoixa els dies que quedaven per la següent vacuna. Pensava què podria demanar als Reis o com trobar la manera que en dibuixar una casa les teules semblessin teules i no escates de peix. Tot i així, el seu pensament preferit era organitzar l'adultesa. I l'adultesa era amb ell. On viurien, la roba que portarien, les feines que farien i els fills que tindrien. Assajava petons amb el coixí, com els que havia vist a les pel·lícules de la tele dels avis, i calculava al mil·límetre quina seria la seva resposta el dia que ell li confessés el seu amor. Perquè l'Adela sospitava que ell també estava perdudament enamorat. Perquè, si no, la convidava a la seva festa d'aniversari, li demanava el plastidecor vermell o li explicava els detalls de té. L'Adela era petita, però ja estava aprenent a llegir entre línies. Ell es va casar amb l'Elsa, que era rossa, i tenia un ull verd i un ull blau, la cara fina com la closca d'un ou, els llavis de color de les cireres i unes sabates violeta amb una sivella platejada. Les nenes de la classe dels Cargols van agafar una bata de ratlles roses i blanques, li van cordar el coll pel primer botó, com un vel de núvia. Van collir flors petites del pati i, enganxades en passadors, li van omplir el cap. Els nens van enrotllar un jersei blau marí i el van lligar a la cintura del nuvi com si fos un feixí de seda, i amb aigua de la font li van pentinar els cabells enrere. La Laia, enfilada al tobogan, els va declarar marit i muller, i la parella de nou casats va baixar les escales del pati de la mà mentre tots cantaven la marxa nupcial i llançaven confeti de fulles esmicolades. L'Adela s'ho mirava de lluny. Asseguda a un banc, escordava i descordava la sabata, que era la darrera habilitat apresa. Potser, si tingués un ull verd i un ull blau, ell s'hauria casat amb mi, es deia. I el segon conte que us he dit es diu Dues cases, i fa així. L'aixeta emplenava amb escàndol la petita banyera. L'aigua sortia calenta, ben calenta, i cobria d'un baf dens els escassos 5 metres quadrats de rajoles rosades on érem enquivits tots. La banyera, el bidet, la pica, el vàter, la mare, el pare, el meu germà i jo, com un trencaclosques desbaratat. Vaig tancar la porta del bany. Que no se'n vagi l'escalfor, m'havia demanat la mare, alçant la veu per sobre del brunzit de la maquineta d'afaitar del pare. El pare, acabat de dutxar i amb calçotets, era davant del mirall. A mi em fascinava aquella maquineta. Tenia un cable cargolat i tres rodetes que dansaven sobre les galtes del pare. Ell sempre les inflava, les galtes, i em mirava de reull perquè sabia que em feia gràcia. Però no. Aquell matí de diumenge, jo l'observava de ben a prop per si ho feia, i no. La pell de la cara tenia un aire nou, fi, net i desvalgut, i em va recordar la d'un nadó, un nadó que s'afaitava. La mare, amb els cabells molls i la panxa rodona d'embarassada, sota un vestit net, traia el pijama al meu germà, que encara tenia el clatell suat de dormir, tot ple de rínxols. Un cop el meu germà estava despullat, la mare es va incorporar, va socar la mà a l'aigua, i les dues cassoletes de plàstic i la família de clics de Playmobil, que hi suraven, van dansar. El pare va aturar la màquina d'afaitar, en va obrir la tapa i la va colpejar contra la pica. Tot un polsim gris, que semblava cendra, va quedar escampat sobre el blanc de la pica. Es va fer un silenci que només omplia el murmull de l'aixeta. Jo ja m'havia tret la samarreta del pijama i vaig apropar el nas a l'ampolla de massatge que el pare havia deixat destapada al costat de l'aixeta. La mare va agafar a coll el meu germà per posar-lo a l'aigua. Jo m'abaixava els pantalons amb una mà repenjada al cairell de la banyera i vaig pensar que era injust, que a mi sempre em tocava el cantó del tap, que se'm clavava el cul, i vaig pensar que m'havia d'afanyar a despullar-me, que si no el meu germà es quedaria tots els clics i les cassoletes. La mare va tancar l'aigua, i ara sí que vaig notar un silenci gros. Va seure sobre la tapa del vàter i em va ajudar a treure els pantalons de pijama que sempre se m'encallaven a la goma dels turmells. El pare i jo us volem dir una cosa. La goma dels turmells semblava que no volia passar, però va sortir de cop. Tota nua tenia pressa per entrar a l'aigua a reivindicar les meves joguines. El pare i jo hem decidit que durant un temps viurem separats. El meu germà omplia una cassoleta d'aigua i posava i entreia els clics. Separats com? Vaig preguntar mentre la mare em donava la mà per entrar a la banyera. El pare es quedarà a viure aquí i jo aniré a viure a un pis al poble. Es va posar a plegar les nostres pijames, que ja estaven plegats, i el pare es tornava a posar massatge, tot i que ja ho havia fet. Tot serà igual, però ara tindreu dues cases. A mi, tenir dues cases em va semblar divertit. Vaig pensar en la Guida i en la Gemma, que tenien els pares separats. No sabia si elles tenien dues cases. El dilluns a l'escola els ho preguntaria. El meu germà feia surar les dues cassoletes com si fossin barques i havia posat un clic a cadascuna. Jo vaig agafar els tres que quedaven, però sense cassoletes no sabia què fer-ne. Doncs aquests són els dos contes d'avui, curts, però tendres i intensos, i que diuen moltes coses d'aquesta autora, Caterina Pérez, Aixecar-se de taula, de Godall Edicions. Amb aquestes històries, avui acabem aquesta nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Com sempre, gràcies per ser a l'altra banda. Gràcies per fer totes les preguntes, que avui déu-n'hi-do les preguntes que s'han fet. Tenim feina, Aina, tenim feina a buscar oients que ens les puguin respondre i, si no, a buscar experts o altres persones que ens puguin donar respostes als vostres dubtes. Cada dia ho intentem, a vegades ens costen una mica més, però la gràcia és aquesta. Aquesta és la gràcia de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, que fa tants anys i tants que funciona, perquè vosaltres feu les preguntes, si no, doncs no estaríem aquí. Tornarem demà a partir de les 12 de la nit, com sempre, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses, com ens agrada dir a nosaltres, més converses serenes. Així que ara escoltem les notícies de les 2 i nosaltres demà a partir de les 12 us tornarem a dir bona nit, ignorants. Fins demà, que descanseu.